Benvinguts a El món és digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
Benvingudes i benvinguts un cop més a El món és digital. Al programa d'avui parlarem amb Laura Rodríguez, experta en innovació, tecnologia i transformació digital, sobre un tema tan fascinant com inquietant, la sobirania emocional. Explorarem com la intel·ligència artificial està aprenent a llegir i interpretar les nostres emocions i abordarem el dret a conservar els nostres silencis, la importància de decidir què volem compartir i què no, i com podem mantenir la llibertat i la humanitat en un món cada cop més connectat.
Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.
Avui entrevistem Laura Rodríguez, experta en innovació, per parlar del seu recent article Ser dueños de mis datos y silencios. I ho dic en castellà perquè en castellà és com he llegit l'article. Analitzarem un concepte tan poderós com desconegut, la sobirania emocional. I ho repeteixo, la sobirania emocional. Aprofundirem en com la intel·ligència artificial ja està analitzant els nostres sentiments i en el dret que tenim a ser amos de les nostres dades i, sobretot, dels nostres silencis. Aquesta és una mica la reflexió que fa l'Àurea al seu article. Bueno, Àurea, com sempre, abans de tot, donar-te la benvinguda i les gràcies per estar aquí al nostre programa.
Gràcies a vosaltres.
No, un plaer. Bueno, la primera pregunta potser és, doncs, el teu article introdueixes un concepte molt potent, sobirania emocional, com acabo de dir i repetir, no? Què significa? Què vols dir exactament amb sobirania emocional i per què creus que és tan urgent començar a reivindicar-la ja des d'ara?
Bueno, aquest concepte ja existeix, no l'he inventat jo, i va lligat amb tota l'evolució que està tenint a ciència de dades i la recopilació de dades, que va començar una mica amb el neuromàrqueting, no? De saber quines són les nostres emocions i com amb el màrqueting ens poden orientar amb la nostra elecció de compra, no? Si saben què ens agrada més, com ens agrada més. I això, vull dir, ja fa molts anys que es fa, vull dir, saps que la música t'orienta, saps que te desperten emocions, no? D'alguna manera. Ara això amb les dades i amb la intel·ligència emocional podem captar dades de quines són les nostres expressions facials, si sudorem o no sudorem, com reaccionem, no? I això va des de la intenció de compra passant per tot allò que té a veure amb el control de les nostres emocions. Fins i tot portant-ho a l'extrem, ja hi ha Xina, que és el país del món que més càmeres té, que per tant diem que amb la cara pagues, però és que amb la cara pagues realment, no? Amb la teva biometria, diguem-ho així, estàs pagant i amb la teva biometria podem fer moltes coses, però per altre cantó també tenen informació de les teves expressions. Això pot servir per coses bones com... Jo el primer mirall que vaig veure era com un mirall intel·ligent que vaig veure a Xina ja fa molts anys, que estava relacionat en funció de l'expressió de la teva cara, era com un mirall de lavabo, i llavors en funció de l'expressió de la teva cara te recomanava, en aquest cas era algun substracte de medicina tradicional xinesa, com un complement, no? De dir, doncs aquest dia tens ulleres, doncs pren-te la cua de cavall, no? Doncs això jo vaig veure fa molts anys, o sigui, amb l'expressió de la teva cara era el mirall intel·ligent, era capaç de suggerir-te, en aquest cas era un complement, podria ser un complement com qualsevol altra cosa, no? Això ho portem ara a l'extrem, doncs hi ha experiments a Xina de que a les escoles doncs, van monitoritzant l'expressió dels nens i aquell que està distret, doncs d'alguna manera el recondueixen, no? Llavors, això portat en el màrqueting, cada vegada les marques tenen més informació nostra, no? I això ha començat una mica per aquí, per aquesta acumulació d'informació i com ens poden vendre coses, com ens poden suggerir. Però ja no només per les dades que tenen, d'on vius, què compres i no compres, sinó per l'expressió de la teva cara i per les teves emocions. Perquè la intenció de compra és majoritàriament emocional. És emocional. Nosaltres comprem les coses amb emoció. Llavors, això va començar així, però clar, si ho portes a l'extrem, clar, ells poden saber les teves emocions per qualsevol cosa, per vendre't una cosa, per fer una cosa, per deixar de fer una altra, o per si ets un bon ciutadà, no? Que aquest és el tema. Llavors, aquí és on està el concepte de la sobirania emocional, o sigui, jo sigui capaç de decidir si vull saber que sàpiguen les meves dades emocionals, quines són les meves emocions, o tinc dret a estar trist o alegre o a que ningú sàpigui, no? Allò de dominar el meu silenci, no? De dominar els meus silencis. I aquest és el concepte de sobirania emocional, no? I ve per tota aquesta evolució en quant a les dades.
Sí, la pregunta que ens sorgeix ara és com tindrem que protegir-nos d'això, perquè ara, si et fixes ja, els polítics, quan surten a la tele, que els agafa una càmera que està per ahí, ja es tapen la boca simplement per labial, perquè no els llegeixin el que estan dient simplement
Sí.
per labial. Però és que dintre de poc tindrem que tapar-nos la cara, tindrem que anar tots amb burca.
Bueno, una mica no estàs tan lluny, a veure, ho has dit en un extrem de les coses, però no estàs tan lluny. De fet, el Reglament Europeu de intel·ligència emocional i de protecció de dades una mica ve a dir que hi ha tota aquesta captació d'imatges biomètriques que doncs, hi ha uns nivells de regulació, no és com Xina, que poden captar les teves, evidentment, això. O sigui, hi ha va una mica en aquest sentit de dir, escolta, hem de posar un límit a les coses, no? Que sempre és el mateix, que el problema no és la tecnologia com a tal, perquè la
No, no,
tecnologia com
clar.
a tal, pues si és el que et dic, si al final t'escaneixen les teves dades de la cara pues per trobar-te quan t'has perdut no sé on, pues bueno, pues vale, no? Vull dir, pues bien. Ara bé, si això és per aquestes coses que estem dient, doncs home, no. És com a l'extrem d'això és la connexió que ja està aquí, la connexió del teu cervell amb una màquina, no? Aquesta és interfaz, li diuen interfaces humano-màquina, no? Doncs aquestes interfaces humano-màquina que connecten el teu cervell amb una computadora, si són en el sentit de que, ostres, et permeten, doncs, amb una persona que s'ha quedat sense poder parlar, o una persona que no es pot aixecar d'una cadira, o el que sigui, per poder comunicar-se, per poder moure's, o per el que sigui, doncs benvinguda sigui. Ara bé, quan et poden descarregar els teus pensaments amb una computadora, cuidado, no? Llavors això es diu neurodrets, no? I això es diu neurodrets, no? De dir, vale, el problema no és la tecnologia, que tu puguis arribar a descarregar els teus pensaments amb una computadora, el problema és per què es fan servir, saps? No és la computadora, és qui hi ha darrere i què, bueno, el de sempre, no? I què fa servir amb aquests d'això. Llavors aquí està, doncs, el dret a la privacitat, el neurodret, el dret de decidir si tu vols o no vols cedir les teves dades, si tu vols cedir en un moment o no, si les poden fer servir per certes coses. Vull dir, bueno, és allò de tenir dret als teus silencis, tenir dret a desconnectar, literalment en aquest cas, i tenir dret a tenir els teus neurodrets, no? Que jo sempre faig la broma que dic, jo estic divina de la muerte, però amb els meus neurodrets, no? Vull dir,
Sí, no, no, no. Evidentment, no, és un tema complicat. Un tema que tractarem un altre dia. Has parlat de la connexió màquina-cervell, però de moment és amb una adreça. Poden llegir... No, poden... A veure si sí, poden llegir la nostra ment o algunes emocions, però la revolució serà quan, al revés, quan aconsegueixin, voluntàriament, espero, injectar-nos les sensacions. Llavors la virtualitat serà absolutament real. Però bueno, això és un altre tema. Parlem de privadesa. Quines diferències veus entre la privadesa de les dades financeres i les de les emocions? I per què creus que són tan permissius? Perquè ho som. Sabem que cada vegada que acceptem alguna cosa, diem I agree, o sigui, sí, dono la meva, no ens llegim res, Però per què som tan permissius? Per comoditat?
Perquè inconsciència, per un cantó, per inconsciència, perquè no saben realment què estem fent ni què estem cedint, ni per què ho fan servir, ni si realment ho estem cedint per algunes coses, i per un altre cantó, perquè és molt senzill, perquè la inversió benefici és positiva, és a dir, ens donen un servei que ens resulta útil o que ens sembla estupendo i ja està. O sigui, és així de simple. Per tant, és molt senzill. Ens estan proveint amb un servei gratuït, entre cometes, perquè estem pagant amb les nostres dades o fins i tot estem pagant amb diners, però a més els estem proveint les nostres dades i no som conscients de que aquestes dades no sabem ben bé on van, què faran amb elles i com poden arribar a fer-les servir per vendre's més productes, per col·locar-nos més coses o fins i tot per controlar-nos, no? Que no estem aquí, però jo crec que ara estem en el punt de que aquestes coses les hem de reivindicar. O sigui, hem d'empoderar la gent i explicar-li, doncs, aquestes coses. O sigui, som conscients d'això que està passant? Jo crec que la majoria de població no. No som conscients de tot el que està passant. Llavors, com més ensenyes a la gent, com més educació té, més conscient és, doncs, de tot. És com a carnet de conduir. Quan tu te treus el carnet de conduir, doncs t'ensenyen quins són els perills, per què es posen aquí les senyals, per què fas no sé què, s'ha de circular per aquí, s'ha de circular per allà. Però en aquest cas, com que no hi ha ningú ens ha ensenyat les senyals, ni sabem conduir per aquest món, ni res de res, doncs al final ens estem menjant tots els productes un darrere l'altre.
Sí, no, realment, bueno, sobretot amb la intel·ligència artificial, està arribant massa ràpid com per no tenir temps d'aprendre, anem
No tenim temps
improvisant
d'aprendre.
i ho pagarem. Jo crec que pagarem, però vaja, no tenim més remei.
Bueno, ho pagarem o no, escolta'm, al final és apoderar la població perquè faci servir això per millorar, no? El Premi Nobel que li han donat d'aquest any d'economia, que li van donar fa 2 dies, aquest senyor és de la teoria que diu la creativitat destructiva, no? I explica com aquests canvis tecnològics d'aquest últim segle han canviat molt la manera que fem com fem, però que han servit per deixar obsolet una manera de fer i fer-ne una altra, no? I crear, pues, econòmicament parlant, també una nova economia, ta, 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 tal, i evolucionar, no? És això. Llavors, bueno, no té per què ser tot dolent, sinó que simplement, com més sapiguem del tema, millor ho utilitzarem. Jo, aquesta és
Sí,
la...
però també et dic, això també ho parlarem un altre dia. Realment hi ha poc interès en conèixer el que està passant i la gent ho utilitza d'una forma
No t'ho
bastant...
creguis.
Eh?
No t'ho creguis. Jo crec que no. Jo crec que la gent, quan li expliques les coses amb un llenguatge planer, jo crec que hi ha ganes, perquè és com lo de la implementació de la IA generativa. Pues, què està passant? Que la gent, si tu preguntes realment quin fa ús d'aquestes eines, te'n surt molta gent i les fan d'ús en l'àmbit privat, perquè no, les empreses encara no les han implementat, però la gent ja té ganes de saber com funcionen, què fan, què no fan i jugar-hi, no? Et sorprendria.
Bé, no, m'agrada la teva visió positiva, millor. I de tota manera, aquest programa el que pretenem és això, no? Educar a la gent o fer-la coneixedora de totes aquestes noves tecnologies i les seves, la forma d'utilitzar-les adequadament. Parles de intel·ligència emocional col·lectiva. Què vols dir amb intel·ligència emocional col·lectiva?
Bueno, és que estem tots connectats, no?, en certa manera, i ens manipulen de manera col·lectiva, també. O sigui, al final tu no deixes de ser un perfil, no? Tu ets un conjunt de dades, efectes pràctics de la IA i de tot això, tu no deixes de ser, tu ets un subset de dades, no? Ets un consumidor que té un subset de dades, que com deia el papa, jo sóc el papa Francisco, en pau descansi, sempre deia: jo no sóc la unicitat de les meves dades, saps? Perquè tenen algunes dades teves, però no saben exactament com reaccionaràs amb cada cosa. Cada vegada tenen més dades i cada vegada saben com més reaccionaràs amb una cosa, però no deixes de ser un conjunt de dades que està dintre d'un grup ara mateix. Jo puc estar en el grup, per exemple, això està molt estudiat en màrqueting, no? Quines són les compradores de productes alimentaris amb valor afegit per la família? Pues són senyores entre 35 i 45, 50 anys, que són les que fan la compra per la seva família amb un nivell adquisitiu mitjà, tal, bueno, aquestes són el prototipo de segment poblacional, no?, de que fa aquestes coses i van a per elles. Ara ja pots arribar fins i tot a segmentar a nivell de persona, perquè la IA i les dades que tenen ja poden arribar a segmentar-me a mi concretament i dir, vale, el meu perfil és aquest, però emocionalment nosaltres som un col·lectiu. Que som el col·lectiu de mamàs, compradores, de no sé què, no sé quantos. I sobre aquest col·lectiu és el que fan són adquirir dades i fer campanyes, cada vegada més personalitzades, cada vegada més bueno, adients a la persona, no? Amb les dades que tenen de mi.
Parles d'un concepte també curiós, que és recuperar el dret al silenci. Ho trobo, com a frase la trobo preciosa, no? Però a veure, explica-me-la. Què volem recuperar el dret al silenci?
Bueno, el dret al silenci, hi ha una frase molt famosa que és aquella de que tu ets amo dels teus silencis, no? De fet, la contrària és avui en dia és allò dels WhatsApps es carrega el diable, no? En certa manera, que tu escrius una cosa en un blog, en un WhatsApp, en el que sigui, i es fa viral, perquè en 0, mig planeta Terra ho sap. I per tant, ja només comences a ser, abans com que escrivíem a mà, doncs era un paper que quedava en una habitació i prou, però ara, com que tot és compartit i tot es comparteix i tal, qualsevol cosa que tu explicitis, sigui verbalment, sigui de manera escrita, sigui com sigui, ja és un arxiu digital que es pot esbombar en tot el planeta Terra. I feina tindràs de fer el que se'n diu l'esborrat digital, no? Que ara ja quan te mors, tu pots fer un testament que digui que tu tens dret a morir digitalment, o sigui, que esborrin tot el teu d'això, o al contrari, tenir el teu llegat digital, no? Que això es mantingui. Pues, una mica és això, no? De jo vull ser amo dels meus silencis, de dir, saps? I no que me'n recorreguin en aquest cas, m'escanegin la cara i em diguin, no, vostè està trist o està alegre, tal, no? Jo ja decidiré si tinc cara de pòquer o el que sigui, no? Però seré amo dels meus silencis, que ara ja ni això, ni això.
De lo que no són amos, i sempre faig el comentari al final del programa, és del temps, perquè aquí, parlant amb tu, se'ns ha acabat el temps del programa. Teniu el temps just perquè ens donis la cloenda, la conclusió. O sigui, com ens hem de comportar davant de la tecnologia, davant de la intel·ligència artificial, davant de tota aquesta interacció, per realment intentar protegir la nostra sobirania emocional i ser una mica lliures.
Jo et diria que com amb tota la vida, no? Aprenent i sent prudents, sent prudents. Avui en dia s'ha de ser molt, molt, molt prudent amb tot el que fas, el que escrius, el que dius, perquè al final això és patrimoni ja de la humanitat en 0, no? I has de vigilar, però bueno, de la mateixa manera que ho feies abans, però ara tenint present que en el món digital tot és més ràpid.
Acabes tu dient una frase que dius: l'últim espai de llibertat és allò que no es pot traduir en una dada.
Exacte.
Quin seria el primer pas pràctic per començar a protegir aquest espai?
El diner físic.
A veure, explica.
Sí, si la nostra relació amb els diners és física, no és digital. O sigui, és digital en una part quan això ja forma part del sistema i tal, però el diner físic és un dels pocs últims reductes de llibertat. De llibertat. Perquè ho hem digitalitzat, però ara encara tenim un sistema dual. Però quan això s'acabi de digitalitzar i de traquejar, ja oblida tant. O sigui, no hi haurà... Aquest és un dels reductes de la llibertat. I el silenci és un altre. O sigui, silencis i diner físic. Per guardar secrets.
Bueno, i ara et deixo acabar amb una frase positiva de futur, perquè tot això que tenim, ho tenim, no tenim més remei, i benvingut, que conviure amb tot això, però vaja, ha de ser positiu, no?
Sí, ha de ser positiu, però això et dic que jo crec que sempre ho dic, que l'educació és una arma de construcció massiva. Per tant, el que hem de fer és aprendre tot el que puguem i més i fer servir això en el nostre benefici de les persones i de la
Bé,
humanitat com a tal.
Em quedo amb aquesta última de que realment hem d'aprendre i crec que encara tu has dit que sí, que la gent ja està molt posada. A mi m'agradaria, pues, això, a través d'aquest programa, que vinguessis més i que tu i persones com tu ens ajudin a educar-nos en el bon ús de la tecnologia i que estigui al nostre servei i que no acabem nosaltres esclavitzats per ella o per els que la maneguen.
Que no
Perquè...
acabin llegint els nostres silencis. Això sí.
Exactament. Bé, Aura, doncs, gràcies un cop més per haver estat aquí amb nosaltres i com acabo de dir, doncs, dintre de poc, si vols, ja saps, aquí sempre estàs convidada perquè sempre és molt útil i pràctic sentir-te. Gràcies.
A vosaltres.
Hola a tots i a totes. Avui a TocTech us recomano un assaig molt interessant que analitza les aportacions positives i negatives de les utopies, distòpies i catastrofismes diversos en la literatura, però també en el cinema i en la televisió. Es tracta de Malsons i somnis del futur, una crítica a la invasió de les distòpies que colonitzen el pensament i l'acció, d'en Jordi Soler i Camardons, que es va publicar al maig del 2024 amb un epíleg de la Karen Madrid i que ha editat Boliana Edicions. Ens trobem davant d'un assaig molt complet, estructurat amb 39 capítols, que incorpora un ampli ventall d'obres i autors de tots els temps, començant amb les utopies clàssiques com la República de Plató o la illa Utopia que va imaginar Thomas More, passant per l'impacte cultural de la ficció especulativa de les obres de Jules Verne, on es mostraven avenços que ja formen part del nostre imaginari col·lectiu, sense oblidar les distopies que ens plantejava la inquietant sèrie Black Mirror, on ens mostrava com de perillosa pot arribar a ser la tecnologia sense ètica. M'ha semblat rellevant el capítol Utopia i distopia de Quilòmetre Zero, on es fa un repàs no només dels grans clàssics de la ciència-ficció catalana, sinó també d'altres obres més recents d'autors del territori. A banda d'aquest capítol dedicat, l'autor introdueix, en d'altres, les obres d'autors catalans, visibilitzant i reforçant així la qualitat de la producció literària que es genera a casa nostra i que sovint és oblidada quan es fan assajos d'aquest estil. L'autor ens introdueix, a més, el concepte d'intel·ligència distòpica, a mig camí entre la tecnociència i la literatura, i ens introdueix també el concepte de protopia, com a model d'evolució social orientat a la millora contínua sempre, és a dir, a tenir una societat millor, però no perfecta. Podria fer una bona llista d'autors i obres que no coneixia, però en destacaré un, el cas de la Rose Macaulay, considerada la mare de la distopia eugenèsica. El 1918 va publicar l'obra i tot això una comèdia profètica on ja ens parlava de manipulació genètica i que traspuava un feminisme actiu. Malauradament, no s'ha editat en català i en castellà fins al 2021. Altres obres posteriors, com els clàssics 1984 o Un món feliç, tenen una clara influència de l'obra de la Rose. Malsons i somnis del futur és un assaig molt complet i molt ben documentat, però no per això vol dir que sigui dens o avorrit. L'autor sap trobar el contrapunt irònic i sorneguer quan exposa les seves opinions i reflexions, i això és d'agrair. Aquest assaig és un llibre de referència pels fans del gènere, pensat per a consumir a poc, per anar-hi tornant de tant en tant, per tenir-lo a mà, ja sigui per buscar una nova proposta com per a reflexionar. Malsons i somnis del futur no és només una exhaustiva radiografia sobre l'univers de les distopies, és també una obra crítica i reflexiva que ens convida a consumir contingut cultural que remogui consciències i que ens faci actuar per a cercar plegats sempre un món millor. Espero i desitjo que us agradi tant com a mi.
I això ha estat tot per avui a El Món és Digital.
Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
hola@barcelonadot.com.
Estarem encantats de rebre les vostres propostes. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El Món és Digital.